A Ràdio Lota ens avancem al futur. Matrix. Matrix, un programa per descobrir les últimes tendències tecnològiques i totes les novetats en xarxes socials i aplicacions informàtiques. Matrix. A Matrix sabràs com et comunicaràs a cada moment. Si vols descobrir-ho abans que ningú, escolta Matrix els dimecres al migdia a Ràdio Lot amb David Gené. Matrix.
Què tal? Com esteu? Durant molts anys, massa, el món de la tecnologia ha estat monopolitzat per homes. Des de ja fa uns quants anys, però, la quota que ocupen les dones en el sector creix mica en mica. I aquesta tendència sembla que és imparable i que, per fi, caminem cap a un cert equilibri. Però encara falta molt de camí. Avui parlarem de dones i tecnologia. I ho farem amb la Cori Ávila, enginyera de software de VMware i sòcia de Young IT Girls. Us convido a relaxar-vos i venir de viatge a Matrix amb mi durant els pròxims 25 minuts. Em dic David Gené, benvinguts a Ràdio Lot, benvinguts a Matrix.
Matrix, t'avancem el que vindrà.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Com us dèiem, avui al Matrix parlarem de tecnologia. Parlarem de dones també i tenim una convidada, la Cori Ávila, que ens explicarà segurament com es poden fer camí les persones en el sector aquest de la tecnologia. Què tal, Cori, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Explica'ns, pels qui no et coneixen, qui ets i a què et dediques?
Vale, bueno, doncs el meu nom és Misericòrdia, però tothom em diu Cori, que és més curi i més fàcil. I res, doncs sóc una noia que va començar a estudiar enginyeria informàtica el 2017. Em vaig graduar el divendres passat de la UPC de Barcelona.
Enhorabona.
Moltes gràcies. I res, durant el meu pas per la universitat he estat treballant en diferents empreses, veient que hi ha el sector i doncs actualment estic treballant a VMware.
Com deia, enhorabona per la graduació. Una primera cosa que salta, jo crec, a la vista, és a dir, has estat estudiant i ja en aquest sector ja estaves treballant. Com has compaginat l'aprenentatge, diguéssim, reglat, formatiu a la universitat amb la feina?
Doncs sí, a segona carrera ja vaig començar a treballar en una petita startup i al principi el estar aprenent i treballant al mateix cop va ser una mica complicat. Però la veritat és que ho veig d'una forma molt interessant, no? Perquè al final el que estàs aprenent a la carrera ho estàs aplicant i en la mateixa vegada ho estàs també aprenent en el treball. I al final, realment, a mi em sembla una experiència molt, molt bona, perquè al final ja no has d'esperar al final de la carrera per ficar en pràctica tot el que has après, sinó que ho estàs fent al mateix cop. I això et fa, per exemple, per les assignatures, doncs, saber més enllà del que t'ensenyen. I la veritat és que ho veig molt guai, la veritat.
Més enllà dels estudis que feies a la universitat, t'has format en algun altre centre o d'alguna altra manera? O només et formaves a la universitat i després la part més pràctica que aprenies a les feines?
Sí, no, només a la universitat. Sí que abans de començar a estudiar a la universitat vaig fer res un petit curs de Java, però ja et dic que quan va ser el moment d'entrar a la universitat va ser com si no l'hagués fet. Sí, realment, el bo ho vaig aprendre a la universitat.
Es diu que en el sector tecnològic, més o menys, la proporció és d'un 16-17% de dones, del total de professionals del sector. Més o menys, quina era la proporció quan el 2017 vas començar i has notat algun canvi ara 2022 en acabar que hi hagi aquesta tendència que parlàvem abans que mica en mica es va equilibrant? És així?
Doncs, bueno, personalment la meva experiència va ser diferent a la de les meves companyes perquè això és el primer dia que vaig entrar Érem més de 100 persones a classe i només érem dos noies, incloent-me a mi. En aquell moment jo ja tenia la idea inicial de que hi haurien poques noies, però no m'esperava que només fóssim dos de més de 100 persones. Al final, després, coneixent a més noies del curs, no, vaig veure que era que la meva classe estava una mica desproporcionada, però ni de... O sigui, no. No era realment 50-50 i no ho ha set ni des del principi ni ho és ara. O sigui, potser arribaven a ser com 5-6 noies de més de 100 persones. Ara sí que és veritat que potser hi ha una mica més de noies, però no sé si és casualitat o que realment hi està havent un canvi. Espero que sí que hi hagi un canvi i que a poc aquest número creixi, però ja et dic, els números són molt baixos i seria genial que fos pujant cada cop més.
Què podem fer com a societat per mirar d'equilibrar aquestes dades? O és un tema individual de cadascú que ha de fer aquest pas que tu vas fer fa 5 anys? O poder hi ha alguna cosa que es pugui fer com a societat o des del sector tecnològic?
Doncs, bueno, realment, si pensem i mirem cap enrere, tot això comença quan som petits, no? Perquè quan jo era petita no se'm va donar la idea de oh, sí, pot ser enginyera informàtica. No, em deien doncs, professora, veterinària, doctora, el que fos, però enginyeria informàtica mai se'm va plantejar com una opció. No va ser fins que jo vaig començar a descobrir una mica més el tema dels ordinadors, de plantejar-me, oye, si li dono un botó a una pàgina web, què està fent realment això? No? En plan, tinc curiositat. I després de buscar més informació, etc., no vaig veure que realment existia aquesta possibilitat. Per això jo crec que ve una mica des de que som petits, de que realment es plantegi a la gent més jove que aquesta és una possibilitat, que ja siguis noi, noia, ho pots fer i que està l'opció. I també el fet de tindre referents és molt important, perquè, per exemple, si jo coneixés, doncs mira, la meva tieta potser és a enginyeria informàtica. Ala, què és això? Vull conèixer més. Però ens falten referents també. O sigui, que al final és donar més a conèixer des de ben petits i durant tot el pas estudiantil que això és una possibilitat i que existeix.
De fet, aquí al Matrix, la temporada passada vam tenir la sort de poder entrevistar a l'Anna Schlegel Navarro, una catalana olotina, afincada als Estats Units i que va ser anomenada la dona més influent del sector tecnològic a nivell global. Creus que referents com el cas de l'Anna, o que mica en mica vagi sorgint tota una fornada d'enginyeres, d'emprenedores que liderin startups, ajudarà a que es creïn noves vocacions?
Sí, definitivament és molt important tindre gent així i res, que vagi creixent, que les noies que realment tinguin projectes interessants, que no tinguin por a donar-se a conèixer, perquè al final ho necessitem.
Mirant el teu perfil, el teu currículum, una cosa que m'ha creat molt l'atenció és que apareix diverses vegades el concepte de que has participat en una hackathon. Des de diferents rols i amb diferents responsabilitats, però he vist que has participat en molts casos. Primer, pels oients que ens escoltin i que no sàpiguen què és això d'una hackathon. Què és una hackathon i què hi trobes en aquest tipus d'esdeveniments?
Doncs bé, una hackathon potser a l'escoltar-lo per primer cop, no? Penses que té a veure amb hackejar coses i ordinadors i coses estranyes, però no, realment són esdeveniments on tens, per exemple, 24, 36 hores, el que sigui, per desenvolupar un projecte des de zero. Tens un equip i doncs has de fer aquest projecte fins que al final ho presentes a un jurat, a empreses, i doncs realment és una competició de programació. La cosa és que ho has de fer en aquest temps límit des de zero. I et pots trobar de tot tipus d'experiències. O sigui, realment pots conèixer sponsors, a empreses, pots realment anar sense equip i conèixer gent allà, o realment anar amb una idea inicial pensada i desenvolupar-la allà. Hi ha gent que va més a fer networking, conèixer gent interessant, o, jo que sé, a focalitzar-te molt en el projecte. Realment pots fer moltes coses i també et dona la possibilitat d'això, de fer networking, sobretot en empreses. Si busques internships, estades de becari, et pot anar molt bé perquè realment estàs en persona amb gent que treballa a la pròpia empresa. Això et pot ajudar moltíssim.
Realment és tan important com es diu habitualment el factor aquest del networking, de conèixer gent. Sembla que en un sector com el tecnològic, que tens a un clic, pots arribar i contactar i parlar amb molta gent, que això de fer networking poder no seria tan necessari. En el teu cas, creus que ha estat important a la teva carrera?
Bueno, realment, al final, jo crec que el networking ve per si sol, perquè som persones, som sociables, i al final conèixer gent et pot anar molt bé. Ja no sigui només per poder tindre aquest tipus d'oportunitats, d'internships, etc., sinó per tindre mentors, per saber opinions, per saber com poder avançar en el teu pas, no?, de la teva carrera. Jo crec que és important, no és obligatori. O sigui, tu pots entrar en una empresa sense conèixer ningú, però molts cops et pot anar bé, no perquè si coneixes a una persona directament entraràs, sinó perquè et donin consells de com poder fer-ho millor, què et falta, què ho fas molt bé. Bàsicament, feedback, conèixer gent, opinions, experiències, però ja et dic, no és 100% necessari, i jo conec gent que ha entrat en empreses molt top sense cap referència, i ja et dic.
Com és un dia per una enginyera de software, un dia qualsevol, per una enginyera de software de VMware? Explica'ns el que ens puguis explicar.
Bueno, depèn molt. En el meu cas estic teletreballant totalment. O sigui que realment és aixecar-me, preparar-me pel dia, i la veritat és que l'ambient és molt flexible, cosa que m'agrada molt i que no he trobat, no havia trobat encara. I bàsicament tenim una reunió al mes on parlem de, doncs mira, estem fent això, com està l'estat, etc. I de mentre cadascú va fent les seves tasques, vas demanant ajuda si ho necessites, la gent és molt col·laborativa, i bàsicament una cosa que em va agradar moltíssim, que em van dir just a l'entrar, és: no somos tus niñeros, sinó sabem que ho pots fer, que ho faràs, i tenen plena confiança en que ho pots fer bé i que no has de tindre algú tota l'estona fent meetings i tal. O sigui que la veritat és que hi ha un ambient molt bo, molt flexible, molt, molt, diguem-ne, l'equip està molt unit, i al final és, doncs, anar fent les tasques, anar aprenent, i, bueno, més o menys seria així.
On els teus companys i companyes de feina són aquí a Catalunya, o estan ubicats també escampats pel món?
No, la veritat és que de Catalunya només estic jo, després hi ha gent a Galícia, però diguem-ne que el departament en si està a Sevilla, i la majoria de gent està allà.
I el procés de selecció, com veus l'oferta, apliques, i com, el que ens puguis explicar, les empreses en molts casos tenen certa confidencialitat en els processos de selecció, però tinc curiositat, en aquest cas, no? una companyia multinacional amb del tamany de VMware, i des de la teva perspectiva, no? com ho veies, el fet d'anar passant? Entenc que hi ha diferents etapes, i el moment que et diuen la feina és teva.
Sí, bueno, bàsicament em va arribar una oferta a LinkedIn i em vaig quedar una mica flipant, soc sincera, perquè és una empresa molt top que jo personalment durant la universitat havia escoltat parlar d'ella, no? Perquè al final és molt coneguda en el món de la virtualització, i quan vaig veure l'oferta vaig dir: ala, això és gran. I realment l'oferta inicial era per una altra posició a Irlanda de programació i vaig dir, doncs mira, endavant perquè sona molt bé. Vaig fer una primera entrevista, però van estar molt de temps sense dir-me res i doncs jo ja vaig pensar que s'havia acabat el meu temps en aquest procés. Però després em van contactar i em van dir que potser érem millor fit en un altre departament. Vaig fer una entrevista inicial, després vaig fer dues, una mica tècniques, amb diferents mànagers i persones de l'equip, i després ja em van fer l'oferta.
Per algú que ens estigui escoltant i que estigui o bé començant en aquest sector o bé es plantegi començar i fer carrera, ja sigui un adolescent que està acabant l'ESO o que està fent batxillerat o algú que està treballant en algun altre sector i que diu, ostres, això que diu la Cori sona bé, quins consells li donaries? Per on començaria?
Bueno, tenint en ment que no ha tocat la programació o no sap res d'informàtica, realment no és necessari una carrera. Jo conec gent que ve de tot tipus de llocs. O sigui, tenim a l'equip una persona que es dedicava a la filologia i tenia molta curiositat sobre la informàtica. I aquí està, a l'equip. També tenim a una altra companya, Celia, que ve de cicles i que es dedicava més al tema de sistemes. I després tenim gent, bueno, com jo, no?, que ve de la universitat i gent fins i tot que tenen doctorats. O sigui, al final, dona igual el teu camí, que pots arribar. Si tens curiositat, si tens motivació, doncs cap endavant. Al final, hi ha molts llibres, molts recursos a internet, pàgines web, per exemple, si vols aprendre a programar LeetCode. Realment, és que, per exemple, a YouTube hi ha tutorials per aprendre llenguatges en 5 hores. La veritat, és molt fàcil, la informació està a un pas i ja et dic, es pot anar per qualsevol camí, que al final si estudies en qualsevol lloc, ja sigui universitat, internet o el que sigui, pots arribar al final.
Durant molts mesos, diria fins i tot alguns anys, el sector tecnològic ha estat un sector que ha viscut, podríem dir, en una abundància. Les notícies només sortien que grans rondes de finançament, companyies que es venien per molts diners. El clam era que faltaven professionals, perquè les empreses tothom volia contractar, tothom volia contractar. Però de cop i volta, aquests últims mesos han aparegut núvols. I hem sabut que Elon Musk, quan va comprar Twitter, ha fet fora més de 3.000 enginyers. Facebook també ha fet fora un 10% de la plantilla. Com vius aquestes notícies o aquesta sensació de que estem en una muntanya russa i ara poder toca, després de força temps que anàvem de baixada i passant-nos-ho bé, ara sembla que toca remuntar i pujar a la muntanya. Com ho vius?
Bueno, la veritat és que tinc opinions com molt diverses. Per un costat, coneixo gent que està en aquestes empreses, en concret Twitter, i la veritat és que des de fora, no, dona una mica de por al veure o pensar que algun dia podem deixar de ser necessaris els informàtics. Però per una altra banda, crec que potser sí que el volum, no, de gent que es gradua, que s'interessa, pot estar augmentant, però realment seguim utilitzant tecnologia, seguim utilitzant els mòbils, seguim utilitzant masses coses perquè jo crec que no hi haurà un problema global tan fort com per dir ja no hi ha treball d'informàtic o hi ha massa gent que es dedica a la informàtica per no fer-ho, perquè al final consumim tecnologia sense donar-nos compte, al final, o sigui, tenim un telèfon a la mà tots els dies i qualsevol cosa és que ve de la informàtica, o sigui, des del teclat, que és hardware, fins a l'ordinador, YouTube, a Twitch, realment som tecnologia. I és molt complicat deixar de tindre oferta.
Sí, estaries més en aquesta teoria que parla no tant de caos o de crisi, sinó de simple correcció del mercat que durant uns anys poder ha sobre contractat i ara possiblement s'està reajustant. Parlem d'una altra de les teves facetes. Ets sòcia d'una entitat o d'una organització que es diu Young IT Girls. Explica'ns què feu, qui sou.
Bueno, bàsicament és el que deia abans, no? Al final, la gent jove potser no ha tingut aquesta idea de que la informàtica pot ser, bueno, la informàtica i qualsevol part de les STEM, no? Potser no s'ha donat tanta visibilitat quan érem petits i potser el que comentava, no? No tenim referents. Per això des de l'associació el que es pretén majoritàriament és fer activitats, fer xerrades, ser presents i donar la possibilitat, no, a gent jove a conèixer què són les STEM, fent activitats. També tenim una secció on tenim dones referents, doncs perquè aquesta gent jove o no tan jove, no, potser qualsevol persona que vulgui dedicar-se a la informàtica tingui referents a la informàtica o qualsevol STEM. I res, bàsicament això és el que fem, activitats, difusió del paper de la dona al món de la ciència, de les STEM. I bueno, també en aquest tema de la difusió estem per totes les xarxes. En el meu cas jo estic a TikTok.
On us podem trobar? A tu a TikTok i altra la resta d'informació sobre aquestes Young IT Girls, on hi ha una web que si algú ens està escoltant i vol saber-ne més, o buscant a Google Young IT Girls ja trobarà.
Sí, ja ho trobarà. Tenim pàgina web, Twitter, Instagram, TikTok, o sigui que estem per tots llocs.
Aprofito per preguntar-te, quina tendència, o sigui, TikTok ha passat com una onada, és a dir, tot just Instagram semblava que estava dominant això de les xarxes socials i de cop i volta TikTok ha arrasat. Al principi era una xarxa per la gent penjava petits clips ballant, però ara això ja va molt més enllà d'aquests clips. Quines tendències tindrem, Cori?
En quin sentit?
De xarxes, a quina xarxa hem d'estar? A mi m'han arribat bufades d'una xarxa que es diu Be Real. TikTok sembla que encara té moltíssima força i que segueix creixent. A on ha de donar-se d'alta algú que vulgui estar al dia? A quina xarxa li recomanes?
És una pregunta molt complicada. Depèn moltíssim del tipus de contingut que vulguis fer. Per exemple, Twitter realment és molt escrit, no? És tot text. I al final pots arribar a la gent escrivint. Instagram és molta fotografia, encara que ara sembla que l'algoritme ha canviat i és més, bueno, es regeix més, no, pels reels, aquests que són, entre cometes, una còpia de TikTok. I TikTok realment el bo que té és que en un sol vídeo pots arribar, gràcies a l'algoritme, a molta gent d'una forma molt ràpida. O sigui, per un vídeo xorra pots arribar mínim a 100. I això realment a TikTok sembla poc, no? Però són 100 persones. O sigui, jo vaig gravar un vídeo i tinc com 150.000 visites. O sigui, és una brutalitat.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per tant,
Sí.
si volem difondre missatges, segurament TikTok a dia d'avui seria el lloc on hem de crear el nostre perfil. Entrem ja a la recta final del Matrix d'avui. Recent graduada, una bona feina com a enginyera de software a VMware. Quins plans de futur tens? Què t'agradaria que passi amb la teva carrera professional en aquests pròxims anys?
Doncs la veritat és que no ho tinc molt plantejat, no? Perquè el meu repte era graduar-me i fa res que ho he aconseguit, no? I, bueno, realment jo vaig començar a estudiar informàtica perquè el que volia era poder ajudar a la gent i fer la vida de la gent millor. I clar, les venes em fan por i no podia ser doctora, no? Doncs una forma va ser doncs, amb la informàtica, no? Perquè al final tenim aplicacions que ens ajuden, WhatsApp, que és, per exemple, molt important, és com ens comuniquem ara. O sigui, al final el que volia era estar en un lloc on sentís que ajudo a la gent i que formo part, no?, del dia a dia o d'un procés que millori com viu la gent. I doncs sento que ara mateix ho estic fent i em sento doncs molt feliç de poder cada dia poder ajudar, no? Encara que sigui no siguin amb aplicacions com WhatsApp, que són tan directes amb la gent, sinó que potser sigui d'una forma més tecnològica, no?, i més de comerç, però encara així em sento molt feliç i la veritat és que m'agradaria doncs poder anar tenint més responsabilitat, més anant fent projectes també per la meva part, perquè al final m'agrada molt anar fent aplicacions i coses, i la veritat seguint aprenent i seguint ajudant a la gent, poder ser mentora si és possible. I res, seguir creixent i aprenent, que mai deixaràs d'aprendre.
D'això que deies, hi ha una cosa que has dit, això d'emprendre o crear aplicacions. Et veus muntant la teva pròpia startup?
Doncs la veritat, no sé, és una cosa que ho tinc pensat, no? Perquè bueno, molta gent m'ha dit que tinc molt perfil així de tindre la meva pròpia empresa. La veritat, no ho sé. Perquè bueno, és molt complicat pel meu cas, no, decidir-me, perquè m'agraden tant potser tindre alguna cosa meva com també poder ajudar en projectes tan grans i tan importants com a VMware. La veritat, no estic segura, però sí que m'agradaria doncs, poder fer aplicacions que encara que potser no arribin a ser una empresa, puguin ajudar d'alguna manera a la gent, la veritat. I bueno, a poc a poc ho vaig fent. I amb això estic feliç.
I nosaltres, de sentir-ho, Cori, t'haig de dir que ens feia molta il·lusió tenir aquesta conversa amb tu, tenir-te al Matrix, i que ara que acabem la conversa podem dir que ha estat un plaer. Enhorabona per la graduació, molta sort en el futur, i esperem que si aquests projectes creixen i passen a ser projectes de portada de mitjans de comunicació, algun dia et puguem tornar a escoltar aquí al Matrix. Cori Ávila, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
El nostre episodi d'avui s'acaba aquí. Han estat 25 minuts de viatge a Matrix amb Cori Ávila, recent graduada enginyera de software i sòcia de Young IT Girls. Abans d'acabar, us recordem també que podeu contactar amb nosaltres a l'adreça del programa matrix@volcanic.cat. I que podeu escoltar els anteriors episodis des del servei de ràdio a la carta de la web de Ràdio Lot, radiolot.cat, i des dels directoris més populars de podcast, Spotify, Apple, Google Podcast i iVoox. Fins aquí un nou capítol a Matrix. Un agraïment a en Joel Tallant i a tot l'equip de Ràdio Lot per acabar de fer la màgia necessària per fer-lo sortir en antena. I recordeu, ja queda menys pel pròxim Matrix amb nous personatges i noves històries del món connectat en el que vivim. Avui, però, desconnectem.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcanic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcanic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.